Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Deportes.
Bona tarda, amics d'Esports COPE. Aquí arriba la informació esportiva. COPE Catalunya i Andorra fins les 4 de la tarda, amb el Barça treballant a contrarrellotge per inscriure tots els jugadors abans del debut a la Lliga, que és aquest dissabte contra el Rayo a les 9 al Camp Nou. La quarta palanca no serà suficient i el club intenta solucionar-ho amb els nous contractes de Piqué i Busquets, entre d'altres coses. De seguida ens ho explica el Víctor Navarro i ho comentem també amb el periodista de l'Esport Ferran Correas. Anirem cap a Helsinki per saber com prepara el Real Madrid la final de la Supercopa d'Europa. A l'Espanyol, José Lu treu importància a la falta de gol de l'equip. El Girona ha presentat un dels seus fitxatges, Miguel Gutiérrez. Parlarem amb Esther Martín Pozuelo, un dels fitxatges del Levante Las Planas per la temporada històrica primera que comença aquest setembre. I us explicarem com està Marc Márquez, 10 setmanes després de l'última operació al braç dret. Com cada dia, us estem plantejant preguntes a Twitter, les nostres enquestes en clau Barça. Us preguntem, creus que el Barça podrà inscriure tots els jugadors abans del debut a la Lliga? Teniu dubtes, com nosaltres. Penseu que sí, el 53%, i creieu que no, el 47%, ajustat. I en clau espanyol us estem preguntant si us agradaria que el club fitxés Dragovski. La majoria dieu que sí, el 73%, dieu que no, el 27%. Amb l'Héctor García al control de so i l'Indira Correa a la producció, tornem de seguida.
¿Es un pájaro? ¿Un avión? ¡No! ¡Es la Supercopa!
¡Mira qué chulada!
Este miércoles desde las 8:30, la Supercopa de Europa se juega en COPE.
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
Real Madrid, Eintracht de Frankfurt.
¡Comienza el partido!
¡Vamos! El Madrid dispuesto a conquistar el primer título de la temporada y su quinta Supercopa.
Sí, señor.
Tiempo de juego. El número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
¿Qué se podría hacer con todas estas hojas secas? ¿Podrán tener una segunda vida produciendo algo nuevo con ellas?
Sí, podemos darles un segundo uso a esas hojas. En Repsol fomentamos la economía circular, dando una segunda vida a los residuos, con proyectos como la fabricación de biocombustibles avanzados a partir de restos vegetales. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Es que la casa se queda cerrada muchos meses.
Bueno, la casa está cerrada, pero ya está protegida. Con los detectores de las puertas sabemos si intentan entrar. Y con las cámaras detectamos cualquier movimiento. Nosotros recibimos las señales y las imágenes y las ponemos a disposición de la policía. Y eso sirve para que puedan desalojar la casa. Así que tranquilo, que nosotros nos anticipamos y sabemos cómo actuar.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Protección, ayuda para que una persona o cosa estén en buenas condiciones. En Alquiler Seguro somos especialistas en ofrecer protección a propietarios. Tenemos a tu inquilino perfecto y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, manteniendo el 0% de morosidad. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Sembla difícil que el Barça pugui inscriure a tots els jugadors abans de l'inici de la Lliga aquest dissabte contra el Rayo al Camp Nou. Encara falta la confirmació oficial, però el club activarà aquesta quarta palanca, la venda de l'altre 24,5% de Barça Studios per 100 milions d'euros al fons d'inversió GDA Luma, que és del propietari de Cirque du Soleil, però això no serà suficient. Víctor Navarro, bona tarda.
Bona tarda, Sílvia.
Quina és encara la diferència que exigeix la Lliga per complir amb el fair play?
Bueno, és que tot això comença ja amb la primera i segona palanca, ho va explicar el Pedro Morata, ho va avançar, de fet, a la cadena COPE, al partidazo de COPE, que clar, com el Barça havia, de fet els comunicats ho explicaven, no?, que havien parlat de 517 milions d'euros que rebien de Sixth Street fixos, però que en plusvàlues era 667 milions, doncs aquesta diferència, aquests 150 milions, la Lliga ja no ho acceptava, deia, no, no, jo vull saber els diners que teniu ara, les plusvàlues, el que ingressareu en el futur, no pot comptar per aquest exercici. Llavors aquests 150 milions eren el problema. Ara el Barça, amb aquesta quarta palanca que deies, ingressa uns 100 milions d'euros. Per tant, queden encara 50 milions d'euros per cobrir. 50 milions d'euros per cobrir tot, i és la diferència que hi ha amb la Lliga de Futbol Professional. Com es soluciona? Bueno, tenen dies. En realitat, el Barça el que diuen és estem esperant la resposta de la Lliga a lo de la quarta palanca, la documentació que han enviat, però ells ja saben realment que no serà suficient. Estan treballant ja contra el rellotge. Quan preguntes del club t'ho diuen que estarem segur fins al divendres a la nit tancant tot això, treballant dia a dia per poder-ho solucionar, i han de trobar aquests 50 milions d'euros aproximadament en aquests dies. Com ho fan? Doncs rebaixes salarials, o si pot ser que surtin jugadors ràpidament, que surtin jugadors aquests dies, encara que també és complicat perquè els jugadors que han de sortir, els que estan a la rampa de sortida, no ho posen fàcil.
Treballant aquests nous contractes amb Gerard Piqué, amb Sergio Busquets, què li està oferint al club?
El cas de Gerard Piqué és aquest nou contracte, com deies, en el qual es rebaixa molt la fitxa. Penseu que aquest any Gerard Piqué havia de cobrar més de 50 milions d'euros bruts només dels atrasos, endarreriments, tota la diferenciació que li han fet en els últims mesos, l'adequació salarial, tot això, i a més de la nòmina havia de cobrar aquesta quantitat. El que ha fet Gerard Piqué és baixar-se el sou moltíssim. Cobrava uns 12 milions d'euros nets per temporada, un sou de crac mundial, de davanter, de marcar molts gols a Europa, i se l'ha baixat dràsticament, baixa notablement. En Gerard Piqué ells creuen que ja dona, eh? En Gerard Piqué creuen que ja poden donar per inscriure a tots. I si no tenen a Sergio Busquets? Cas de Sergio Busquets. És complicat perquè Sergio Busquets acaba contracte aquest any, només li queda aquesta temporada que començarà dissabte i que acabarà el mes de maig, i la idea encara a dia d'avui de Sergio Busquets és que quan acabi la temporada, el mes de maig, marxar a Miami, a l'Inter de Miami i a la MLS. És la idea que té el capità del Barça. No vol més, de fet. Ell aquesta temporada la farà com a comiat de la selecció espanyola al Mundial, primer, i després com a comiat del Futbol Club Barcelona. Ja no vol més, no vol arrossegar-se, com a sol diuen un jugador veterà. No vol això, vol ser acabar com a titular del Barça i no vol ser suplent, i ell està segur que ho farà amb Xavi Hernández. Llavors hem de veure com ho fan legalment, que la Lliga ho pugui acceptar, perquè si fan un diferiment del salari o fan alguna cosa així, no podrien, perquè legalment no es pot fer. Han de veure com ho fan. El bo de Sergio Busquets és que no té prima de fi de carreres. Gerard Piqué sí, però el cas de Sergio Busquets no la té, així que no hi hauria aquest problema. I estan estudiant ara el representant de Sergio Busquets, José María Orovitz, i el Barça, com fer-ho perquè la Lliga accepti aquest nou contracte de Sergio Busquets.
El que està clar és que, com li passava a Bartomeu, no són rebaixes salarials, sinó diferiments per pagar en futures temporades. Gràcies, Víctor.
Una abraçada forta.
Adéu.
Si et despertes un matí i l'estrella del teu equip porta una altra samarreta, és que torna Fantasy Mister de Mundo Deportivo. Juga i demostra que ets el millor míster i dirigeix el teu equip amb jugadors reals jornada rere jornada. Baixa't l'app de Mister o registra't a mister.mundodeportivo.com. Hi ha molts premis en joc.
No sé si està preparat per una jornada llarga divendres, esperant si el Barça pot inscriure els 5 jugadors fitxats i a les dues renovacions d'Embelé i Sergi Roberto. Li pregunto al periodista de l'Esport, Ferran Correas. Ferran, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Arribarà temps al Barça divendres?
Arribarà temps, segur. Jo, a mi, aquell dia tinc festa, o sigui, m'és igual. No estaré preocupat, però sí, sí. Jo crec que sí, que arribarà temps.
S'haurà de fer el tema Piqué, el tema Busquets?
Bueno, és el que deia ara el Víctor. Ja s'ha fet la quarta palanca i Piqué sembla ser que està pràcticament fet. És qüestió de posar-ho en papers, però l'acord és amb ell és total per fer aquest nou contracte, i jo crec que amb Busquets tampoc ha d'haver gaire problema. Després, el que s'hauria de fer una reflexió més profunda una vegada estiguin inscrits tots aquests futbolistes i també els que s'inscriuran després la setmana que ve o l'altra, Marcos Alonso, Bernardo Silva, si s'acaba arribant, i unes reflexions més profundes sobre aquest cortijo que ha desmuntat Javier Tebas a la Lliga.
Tens sospites que...
És que a mi em sembla increïble que després que el Barça hagi ingressat... el Barça diu 868 milions, diria que són.
Sí, va dir la porta, sí.
És igual, si no hi ha aquesta plusvàlua, són 720, diria. Si després ha d'ingressar aquests 720 milions, encara et posen problemes per inscriure jugadors, ja no sé què has de fer. Si el Betis, que és un club que va signar CVC, que era la solució a tots els mals, segons Tebas, és bastant possible que no pugui inscriure 4 o 5 jugadors a la primera jornada. Si a l'Atlètic de Madrid té problemes per inscriure jugadors, si el Sevilla també els ha tingut, etcètera, etcètera, aquí qui falla? Els clubs o falla la normativa de Tebas?
Mm-hmm. És una queixa que ja ve arrossegant el Barça. No sé si els altres clubs s'hi afegiran, però és una queixa que ja fa temps.
Alguna cosa hauríem de fer. O sigui, no, no pot ser que mantingui la mateixa normativa en un temps de crisi, en el context que hi ha ara. És la Lliga més, amb les normes més, més dures d'Europa.
Els clubs, no, de moment, no tenen altre remei que complir-ho. I pel que tu dius, sembla que el Barça arribarà, però està venent-se, no dic mig club, però està venent-se molts actius. A tu et preocupa això de cara al futur?
A veure, no, per exemple, a mi la venda del 49% de Barça Studios, no, perquè bé, jo diria que és una societat que es va crear fa poc, que a més és deficitària, i que, com a mínim, per una part dels socis, que és socios.com, s'intentarà... jo crec que aquests dos socis intentaran guanyar diners, però especialment socios.com és un expert en aquest tipus de negoci. O sigui, jo crec que anirà bé. Pel que fa als drets, home, els drets de televisió, sí, és cert que s'ingressaran uns 41-42 milions d'euros cada temporada durant els propers 25 anys. El que va fer el Barça és, m'imagino que ja ho deuen tenir previst, és treballar perquè aquests 40 milions d'ingressos surtin d'un altre lloc. Sí que és cert que ara vindran temporades dures, perquè el Barça se n'anirà a Montjuïc i no ingressarà tants diners per dia del partit, pel match day, però bé, s'hauran de remengar i des de les àrees de màrqueting i econòmica, etcètera, doncs trobar aquests 42 milions que deixaran d'ingressar.
Et canvio de terç totalment, perquè tinc curiositat per saber com veus l'assumpte de Jong. Què et diu el nas?
És complicat. Jo crec que acabarà marxant.
Sí,
Però, jo crec que acabarà marxant perquè hi ha molta pressió, perquè està aguantant molta pressió. És cert que de moment l'està aguantant, perquè jo crec que Xavi, tot i que públicament diu que compta amb ell, jo crec que si es queda comptant amb ell, però ja no serà titular com temporades anteriors. I, és a dir, Pedri i Gavi li passen per davant segur, no, possiblement li passi algú més. Té tot el problema ara amb el contracte que va fer, que el Barça està disposat a anar a tribunals. Jo crec que acabarà marxant. Ell no volia acceptar l'oferta del Manchester United perquè volia jugar un equip de Champions, a més perquè no volia anar a viure a Manchester, ni la seva dona. Però jo crec que si el Chelsea, com sembla, també el vol i arriba una oferta que pràcticament diria que... jo crec que arribarà una oferta semblant a la del Manchester United. Possiblement doncs, el Chelsea i Londres sí que s'acabi acceptant.
Veurem, això serà abans que acabi el mercat de fitxatges. Ferran, un plaer, com sempre, parlar amb tu. Una abraçada forta.
Molt bé, vinga, bona tarda. Adéu.
Torna a la Lliga, torna a Tiempo de Juego, torna al Barça. Torna la passió del millor futbol. Torna l'equip líder de la ràdio esportiva.
Soy Sergio Busquets, escucha los partidos de Barcelona en el tiempo de juego de Paco, Pepe y Manolo Lama.
Tiempo de juego amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Des del Camp Nou, Barça, Rayo Vallecano.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Joan Batllori, Josep Maria Minguella, Maldini.
Amb la col·laboració de Dani Sanabre.
Tiempo de juego.
COPE, estàs informat.
Està a prop de tancar-se la sessió de Nico González del València, em diuen els companys de COPE València que avui mateix. El Barça el renovarà primer, abans, perquè volen que torni, però per mi, com per molts culers, aquest és un error. Saludo una persona que el coneix molt bé, el Nico, perquè ha estat 11 anys a la cantera del Barça, és el seleccionador d'Emirats Àrabs Sots 20, Frank Artiga, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com estàs?
Bé, tot bé. Estem aquí al Caló de Dubai, tot bé. De moment aquí estem treballant.
Mm. Com et quedes amb aquesta notícia? Nico González s'ha dit al València. El Xavi prefereix quedar-se a pianitzar la plantilla.
Bé, de moment sorprès, no? Perquè he pogut veure alguns partits de pretemporada, a l'últim camper, i realment la pretemporada que ha fet Nico ha sigut molt bona, no? I semblava, doncs, que aquest any tindria un lloc a l'equip, no ho sé si a l'11, doncs perquè hi ha molta competència, però sí que crec que s'ha postulat com un clar recanvi, no, del Sergio Busquets, però bé, al final m'ha sorprès una mica la decisió, però vull pensar que segur que és consensuada entre els dos i que els dos han buscat el millor pel jugador.
Al final s'explica que el que volen és que el Nico tingui minuts, va al València de Gattuso, que també el vol. Esperem que tingui minuts, que és el que necessita, no?
Sí, jo coneixent a Nico, ell es veu capaç sempre de jugar en qualsevol context, en qualsevol entrenador i en qualsevol equip. Té una personalitat molt forta, més enllà de la seva qualitat, i ell sempre es veu capaç de tot. O sigui, estic convençut que ell va jugar molts minuts a València. M'imagino que també li han fet notar que el volen de veritat, i al final, més enllà dels minuts, l'important és el seguiment que es faci, no? Del jugador s'ha dit històricament, el club, les sessions han acabat la majoria en res, però bé, el club està millorant en moltíssimes coses i esperem que en aquest aspecte també millori i sigui realment això, minuts de qualitat per tornar millor jugador del que marxa.
Aquest és el problema, no? Que les sessions de vegades no acaben com tots volem i els jugadors no acaben tenint prou minuts, perquè el Nico és un jugador d'estil Barça però que pot jugar en altres equips, perquè hi ha jugadors que clarament els veus que en altres equips és difícil que tinguin minuts. El Nico potser és més factible, no?, que jugui en un altre tipus de futbol.
Sí, jo crec que el Nico es pot adaptar a qualsevol futbol. És cert que porta moltíssims anys aquí a Can Barça, crec que des dels 11 o 12 anys, i s'ha fet un jugador per nosaltres. El que passa que és un jugador que ha fet un físic boníssim, que és capaç de... És molt intel·ligent, i això és molt important quan un jugador s'ha d'adaptar a altres tipus de futbol, que desconec realment Gattuso quin... Per ser honest, desconec el futbol que fa Gattuso, però segur que Nico està capacitat. Vèiem com, no?, Ricky és un jugador fet per nosaltres, no?, i per jugar al nostre equip, i per això la dificultat potser de buscar un equip competitiu que se l'adapti amb ell, però jo crec que amb Nico és més fàcil que s'adapti a un estil de joc diferent que no sigui el nostre.
Mm. Parlaven els companys de Mundo Deportivo d'una possible cessió de 2 anys perquè es garanteixi que el jugador tingui continuïtat a València. Tu el veus tornant al Barça en 2 anys i sent el nou Busquets? Per mi, el dia del Gamper ja el vaig veure preparat per fer de Busquets.
Sí, el que passa és que Busquets, al final, per molt que se'l critiqui, acaba sent dels millors, no? Això passa amb diversos jugadors del Barça, que tenen molts haters, però darrere temporada tenen un rendiment molt bo. I no ho sé, el tema d'això de la sessió d'un any, 2 anys, Jo crec que pas a pas, no? Seria un jugador ja dos anys sense saber com anirà la temporada i com anirà la temporada tant a València com a Barcelona, no sé si és el millor. El que està clar és que s'ha de fer, com deia abans, un seguiment dels jugadors que està cedit i si realment progressa, i que la sessió sigui per això, no? Perquè torni, perquè el que no hi ha dubte és que el Nico té talent, ho té tot per ser un jugador que estigui molts anys al Barça.
Mm-hmm. A mi em sap molt greu, molt greu que marxi. Se'n va amb 20 anys el Riqui Puig, de qui parlàvem la setmana passada, està a punt de fer 23, es va resistir a sortir, al final acaba la seva història d'amor amb el Barça d'una manera una mica desil·lusionant. Tu què creus que ha passat aquí amb el Riqui?
No ho sé, però bueno, parlant, acabant de parlar de Nico, no?
Sí.
Per això deia que segurament és consensuat el tema de Nico amb el míster, amb Xavi, que creuen que el millor és això, més que estar sense tenir minuts i minuts de qualitat, i aquest és l'altre, tindre uns minuts de partit de Copa fàcil o uns darrers minuts, al final tampoc és important. L'important és tenir minuts de qualitat, i vull pensar que amb l'experiència que hi ha hagut amb Riqui, doncs de no caure en el mateix error, i que tingui minuts de primera divisió de qualitat i minuts importants, no? I en quant a Riqui, bé, doncs sí, desil·lusionant, perquè tots teníem molta il·lusió en que Riqui fos un jugador important i que marqués una època al club, perquè era un jugador, com deia abans, fet per nosaltres, fet per jugar al nostre joc, i la veritat que desconec, eh? Desconec el per què ha passat això, el que sí que està clar és que si no juguen amb entrenador, amb dos, amb tres, amb quatre entrenadors, doncs hi ha alguna cosa que no rutlla, no? I potser és un tema d'intangible dels entrenaments, la veritat que no ho sé, però el que està clar és que no és un tema de qualitat, perquè qualitat per jugar amb nosaltres no tenia Riqui, però bé, segurament doncs esperem que tingui molts minuts a Los Angeles, perquè aquesta decisió és molt important, que tingui minuts i torni a ressorgir el futbol d'èlit.
Signar allà a Los Angeles per 3 anys, tu esperes que torni abans?
Jo crec que si tot va bé, tornarà abans a Europa, perquè al final ell va buscar minuts. Jo crec que sap que la decisió que pren ara és molt important, perquè no pot anar amb un equip que, per molt atractiu que sigui, no tingui minuts, perquè llavors sí que seria una davallada en el seu rendiment i sobretot amb la seva posició de competició on ell pugui competir. I jo crec que per això ha triat a Los Angeles, no? Perquè serà un lloc on no des de zero, però des d'un escaló inferior a una lliga top europea, pot créixer com a jugador, sentir-se futbolista i a partir d'aquí millorar i tornar al futbol d'èlit europeu.
Mm-hmm. I tu quan tornes, Frank?
Pues jo diria que aviat, aquí vam signar 2 anys i ja estem acabant. I bueno, el que és la competició aquí més o menys s'està acabant i suposo, bé, del 100% no ho sé, però suposo que aviat estaré més a prop de vosaltres.
Segur que tindràs moltes coses a fer aquí perquè tens molt coneixement per aportar. T'esperem aviat. Frank, t'agraeixo molt aquests minuts a Esportscope. Tenia moltes ganes de parlar amb tu. Finalment ho hem aconseguit.
Molt bé. Tranquil·la.
Així, i espero que ho tornem a fer aviat.
Vinga, Sílvia, a disposar.
Una abraçada. Adéu. Guai, marxo cap a Helsinki per saludar l'enviat especial de Cadena COPE a la final de la Supercopa d'Europa. Miguel Ángel Díaz, buenas tardes.
¿Qué tal, Silvia? Buenas tardes.
¿Cómo llega el Madrid a ese primer título oficial de la temporada?
Bien, pletórico, con ánimo, con toda la plantilla a disposición de Ancelotti, que ayer decía en la previa, sentado al lado de Modric, Balón de Oro en 2018 y de Benzema, aspirante y gran favorito para conseguirlo este año, que es posible conseguir el sextete, pero que obviamente es muy complicado. Ancelotti, que ganaba el año pasado su cuarta Champions como entrenador, su quinta liga en los 5 grandes países europeos y que, como digo, pues está contento y optimista de cara al partido esta noche ante el Eintracht.
Y ya prácticamente os daba el 11, ¿no? Porque
sí. Desde el principio de la pretemporada dijo que todo está enfocado a este partido y que en el último amistoso ante la Juve lo iba a probar. Yo creo que es una medida justa, además, de vestuario. Es perro viejo Ancelotti, que quiere premiar a los que ganaron al Liverpool en París a finales de mayo. Así que los Rüdiger y Tchouaméni, de momento, de inicio, tienen que esperar en el banquillo, y el 11, pues el de siempre, con Courtois en portería, Carvajal, Militao, Alaba, Mendy, el triángulo de las Bermudas, como les ha definido, Casemiro, Kroos y Modric, y arriba Vinicius, Valverde y Benzema. Ese va a ser el equipo que esta noche intente derrotar al Eintracht y conseguir la quinta Supercopa del Real Madrid en su historia, la quinta Supercopa de Europa.
Delante de ese verdugo del Barça en la pasada Europa League, muy favorito el Madrid, ¿no?
Sí, en principio sí. Además, su estrella se acaba de marchar a la Juventus. Pero bueno, en las gradas, por ejemplo, como sucedió en el Camp Nou la pasada temporada, va a haber goleada alemana. Tan solo va a haber 1.800 aficionados madridistas en las gradas del Estadio Olímpico de Helsinki, con capacidad para algo más de 31.000 espectadores. Y bueno, pues esperan 12.000 o 13.000 alemanes. Decía ayer Ancelotti, bromeando en una respuesta en inglés, que bueno, que se mirará para arriba y que como todo el mundo lleva camiseta blanca, pues se imaginarán que es una aficionado madridista, pero desde luego va a haber minoría en la grada, como ya pasó el año pasado en el Camp Nou. Ha llegado por aquí ya Florentino, que va a estar en el partido, lo va a pitar el inglés Michael Oliver, y como digo, bueno, pues fiesta de la UEFA, a ver qué pasa esta noche contra el Eintracht.
Y con detección de fuera de juego automático.
Sí, otra de las novedades que va a introducir la UEFA para este partido. Bueno, pues más tecnología en el fútbol y esperemos que sea para mejorar y para evitar polémica.
Miguel Ángel, que lo paséis muy bien. Nos escuchamos en tiempo de juego a partir de las 8:30.
Un saludo, muchas gracias.
La luna llena sobre París.
I l'Espanyol prepara el debut a la Lliga contra el Celta dissabte a les 5 a Balaïdos. Avui ha parlat un dels nous, José Lu, qui de moment tindrà la responsabilitat golejadora a l'espera de saber què passa amb Raúl de Tomás. Juan Arias, bona tarda.
Què tal, Silvia? Molt bona tarda. Sí, el delantero ha hablado de la escasez de goles del Espanyol, que en los últimos 4 amistosos de la pretemporada solo ha conseguido marcar uno, el que precisamente él anotó el delantero gallego en la derrota 5-1 contra el Brighton. También se quedaron a cero ante Las Palmas, Balompé de Calinense y el Nápoles. Un problema que se ha detectado por parte del técnico Diego Martínez y que Joselu asegura que está en vías de solución.
Hemos hecho goles en la pretemporada y habrá partidos que no se consiga materializar. Bueno, esto es fútbol. Está claro que un jugador ofensivo lo que quiere es que cuanto más balones lleguen arriba mejor. Pero bueno, creo que el trabajo que hemos hecho durante el verano ha sido muy bueno. Hay partidos pues que salen más cosas y mejores que otras. Simplemente tenemos que seguir en esta dinámica y los resultados y los goles van a llegar.
El hecho de que Raúl de Tomás no haya participado en ninguno de los amistosos de pretemporada puede explicar esta falta de gol. El delantero madrileño se lesionó ayer y es duda para jugar contra el Celta. Joselu dijo el día de su presentación que los rivales del Español se tendrían que preocupar de si de Tomás y él mismo formaban la delantera españolista titular, pero ante la incógnita del futuro del madrileño deja la decisión en manos del club.
Siempre lo he dicho, al final uno siempre quiere estar rodeado de los mejores. Entonces, bueno, Raúl es un jugador muy bueno, es un propiedad del club. Así que eso ya la decisión la tomará el entrenador. Raúl está entrando con nosotros, o sea que esas decisiones no las tomo yo.
No se ha querido mojar, Joselu, con la labor que tiene que hacer la dirección deportiva y el club. Tres apuntes te voy a dar, Silvi, de nombres propios. El portero de la Fiorentina, Bartolomei Dragoski, ha renunciado a fichar por el Spezia italiano, por lo que su fichaje por el Español, que lleva ya mucho tiempo detrás de él, todavía no está descartado. El Español, que recuerdo, sigue buscando un nuevo portero. La cesión de Vilena a la Salernitana, de la que hablamos ayer, será oficial esta tarde como jugador cedido a cambio de 300.000 euros y con una opción de compra de 3,5 millones de euros. El jugador ya se encuentra en tierras italianas y mañana despedida de Ulei, que regresa al Shanghái por chino después de 3,5 años como jugador perico. Su marcha liberará una buena parte de masa salarial para acometer nuevas incorporaciones.
Esperamos esas incorporaciones. Gracias, Juan.
Que vagi bé.
I el Girona debuta diumenge a Mestalla, 7:45. Avui ha presentat un altre dels seus fitxatges, Miguel Gutiérrez. Àlex Martínez, bona tarda.
Bona tarda, Silvia. Hoy ha sido turno para Miguel Gutiérrez. El joven jugador ha sido presentado en Montilivi como jugador del Girona. El presidente del Figueli ha confirmado que han fichado al jugador hasta el año 2027 y el Real Madrid tendría un porcentaje sobre una posible venta en el futuro. Miguel Gutiérrez es uno de los laterales con mayor proyección del panorama nacional y tras no tener oportunidades en el Real Madrid de Carlo Ancelotti ha decidido jugar en la máxima categoría con el Girona. Durante la presentación ha comentado por qué ha decidido formar parte del conjunto gironí.
Hablé con Michel y la verdad que me explicó el proyecto y me convenció bastante. Creo que el Girona tiene una idea de juego que se acerca mucho a mi estilo de juego y sí que había otras opciones, pero al final cuando un club te quiere y apuesta de verdad por ti, yo creo que no hay mucho más que pensar y por eso estoy aquí, para darlo todo por este equipo.
Encantado con el proyecto Miguel Gutiérrez, y la afición también está muy motivada con este proyecto en el año de retorno a primera, ya que de las 500 entradas que tenía el Girona para su afición para el primer partido de Liga en Mestalla, las ha vendido todas, así que máxima ilusión de la afición que acompañará al equipo en la primera jornada de Liga.
Sí, señor, se lo merece el equipo de Michel. Gracias, Alex.
Que vaya bien.
La Lliga Femenina tindrà aquesta temporada un nou equip català, el Levante Les Planes, un equip d'un barri de Sant Joan d'Espí que ha hagut de remodelar més de mitja plantilla per afrontar aquest repte. Saludo a una de les noves incorporacions, l'Esther Martín Pozuelo. Bona tarda.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo va la adaptación?
Bien, la verdad que muy bien, mejor de lo esperado.
No sé si os fijáis algún objetivo esta temporada con el Levante. El año pasado ese ascenso fue histórico. ¿Este año en qué hay que pensar?
Bueno, a priori estamos siendo un equipo realista. La primera división femenina es una liga muy complicada cada año más. Y bueno, el objetivo a priori es mantenerse. Pero luego viendo el equipo, las incorporaciones que vamos a tener y cómo está planteado el proyecto, yo creo que... Bueno, esperamos poder salvar la categoría fácilmente.
Tú solo tienes 23 años, pero ya llevas bastantes cosas a tus espaldas. Ascenso con el Tacón, vienes del Valencia. A nivel personal, ¿qué objetivo te marcas con este club tan peculiar como es el Levante Las Planas?
Bueno, seguir creciendo, seguir en la línea que llevo manteniendo. La verdad que el año pasado... Estoy contenta también porque jugué 29 partidos de 30 y bueno, ese que no jugué fue por sanción, amarillas. Y bueno, pues seguí creciendo. Es un equipo que ha apostado por mí desde el principio, me ha dado mucha confianza, que se adapta también a lo que yo busco, el juego. Y bueno, estoy aquí para hacer crecer al equipo y también mejorar yo personalmente.
El Levante Las Planas va a tener que jugar en la Bóvila de Gavà porque el estadio de Las Planas no tenía los requisitos para competir en primera división. Creo que ya habéis empezado algunos entrenamientos en la Bóvila, ¿no?
Sí, eso es. Hemos empezado esta semana pasada.
Y para ti, que ya has recorrido algunos campos de primera, ¿qué te parece la Bóvila? Seguramente mejor que incluso algunos otros campos de máxima categoría, ¿no?
Sí, bueno, yo la verdad que llevo ya bastantes años adaptada al natural. Para mí lo complicado es jugar en artificial, como es en el campo de San Juan. Y bueno, pues a mí me gusta mucho el natural. Ahora, pues el campo reúna los requisitos y demás. Yo creo que el artificial también está bastante bien. Es un campo que también puede beneficiar a lo que es el equipo, porque están acostumbradas muchas jugadoras. Entonces, bueno, creo que la liga exige eso. Y no sé si se va a poder, si va a ser ese al final o lo cambiarán.
Por
Pero
fin.
Bueno, ambos están bien.
Por fin se ha resuelto ese conflicto entre la Federación y la Liga y mañana, por fin, sorteo del calendario. Sabremos ya contra quién debutáis, qué día. Me imagino que teníais ya ganas de saberlo, ¿no?
Sí, la verdad que sí, que estamos todos expectantes a ver cuándo se resuelve esto. Tenemos muchísimas ganas de que ruede el balón, estamos disfrutando mucho la pretemporada, pero al final lo que nos gusta a todos es que llegue la liga, los partidos, así que tenemos muchísimas ganas y a ver quién será el primer rival.
Uh-huh. Antes de que empiece la liga tenéis otra cita bastante interesante porque es un amistoso, pero es un amistoso contra el Paris Saint-Germain el 23 de agosto en Palamós. No sé si tú has jugado alguna vez contra el Paris Saint-Germain, me imagino que también hace ilusión, ¿no?
Sí, yo nunca he jugado y bueno, para mí pues es un reto, es un sueño también jugar contra un equipo tan grande, los mejores de Europa, y bueno, seguro que disfrutamos mucho y que aprendemos muchísimo también.
Muy bien, Esther, pues espero que disfrutes mucho esta temporada histórica para Levante Las Planas y que podamos contar muchos éxitos del equipo.
Eso es, muchísimas gracias a vosotros.
Últim minut de programa, que ens deixem, Indira?
En el bàsquet, el Baxi Manresa ha fitxat a Aichon Pérez, que llega cedido del Moraván Andorra. El ala pívot jugarà en la Liga Endesa esta temporada a las órdenes de Pedro Martínez. Con 26 años y 2,02 metros, llega procedente de Andorra, aunque la temporada pasada no jugó por culpa de las lesiones. En el tenis, Paula Badosa se enfrentará a Yulia Putintseva en su primer partido en el Master 1000 de Canadá, hoy a las 7:30 de la tarde. Además, el tenista catalán Albert Ramos pasa a la segunda ronda en el Master 1000 de Montreal tras ganar a David Goffin en 1:49. El tenista catalán jugará el siguiente encuentro ante Diego Schwartzman esta tarde a las 10:30 de la noche, hora española.
Gràcies, Indira. Nosaltres ho deixem aquí. Més esports a la cadena COPE. Aquest vespre, tiempo de juego a 2:15 amb la Supercopa d'Europa. I nosaltres us esperem demà a la mateixa hora. Adeu.